efectes pràctics falten 3 mesos perquè... Perdó, 3 mesos, 3 setmanes perquè s'acabi oficialment l'estiu. Un estiu que ha estat menys tranquil del que esperàvem. Malgrat les bones dades de vacunació, la pandèmia no ha afluixat. Els contagis han anat augmentant. Hi ha hagut nous ingressos als hospitals. S'han hagut d'aplicar noves mesures. S'ha hagut de fer marxa enrere amb unes altres. I, en general, hem d'admetre que anem tots una mica perduts en quina és la situació actual. I per això avui hem volgut posar, ara que comencem la nova temporada d'hivern del món RQ, una mica d'ordre i saber on estem i, sobretot, cap on anem. I ho farem amb 4 especialistes amb qui... ens han acompanyat i hem d'agrair tots aquest temps de pandèmia que ens han anat il·lustrant, ensenyant i entenent cap on anàvem i cap on estàvem i on érem. Doctor Bonaventura Clotet, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi, i moltes gràcies per invitar-me.
Gràcies, doctor Antoni Trilla, també, bon dia.
Molt bon dia, Jordi, i gràcies també.
Doctora Magda Campins, què tal, doctora? Bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, Jordi. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I des de la Universitat d'Oxford, el catedràtic de farmacobiologia, el doctor Prieto Alhambra. Doctor Prieto Alhambra, bon dia, moltes gràcies novament.
Molt bon dia a tothom.
Tenim una hora per davant, per tant, escolti'm, jo el que m'agradaria avui és més escoltar que no xerrar. Per tant, els hi preguntarem en quina situació, doctor Trilla, per exemple, per començar, en quina situació ens trobem en aquests moments? És a dir, ara, la situació en aquests moments, vista el que hem viscut aquest estiu, aquesta portada que avui comentava de l'avantguarda dels botellons que hem viscut, no només a Barcelona, sinó a molts llocs de l'interès de Catalunya, comparativament amb d'altres, com estem en aquests moments, doctor Trilla?
En aquests moments, 3 o 4 coses molt senzilles. El virus segueix entre nosaltres. És un virus, per entendre'ns, que hem de pensar que és diferent, perquè aquesta variant Delta té tota una sèrie de característiques que la fan, en alguns aspectes, més complexa perquè és més contagiosa, perquè pot ser que tingui un cert fenomen d'escape a les vacunes, i per tant ens estem enfrontant a un virus lleugerament diferent i que ens pot complicar les coses, però seguim amb una eina extraordinària que hem de continuar aplicant, que són les vacunes, que ha canviat també clarament el panorama de la pandèmia, i ara... si em preguntes ara mateix, sembla que anem de baixada, tot i que hi ha imatges que tots ens posen els pèls de punta, esperem que no tinguin una repercussió important sobre el nombre de casos, però evidentment ara estem propers als 1.000 i pocs casos diaris, que és una mica el límit. Els hospitals segueixen amb malalts ingressats, però a poc es van també buidant, i les unitats de cures intensives, que encara tenen una ocupació bastant alta, també a poc es van buidant. Semblaria, doncs, que si aconseguim frenar o endarrerir o enlentir molt els contagis els propers dies o setmanes, podríem estar en una zona d'estabilització fins que, pel fred, per l'hivern, que sempre ens ho prenem amb més prevenció, pogués haver-hi un altre augment. Si hi haguessin més augments, que n'hi poden haver, de nou, aquí és... molta gent vacunada, el màxim possible de gent vacunada, vacunada amb pauta completa, teníem en bon funcionament els sistemes de rastreig i que després la gent compleixi els aïllaments i les quarantenes quan toqui i es facin els diagnòstics ben fets, i finalment pues, que aquestes imatges que apareixen aquí, que evidentment tenen que veure amb situacions molt concretes, no apareguin, i que tots fem les mesures de prevenció que ens demanen i que en aquests moments pues, són les que estem fent la majoria dels ciutadans. Amb això igual aconseguim que això baixi, no baixarà a zero, però que baixi lo suficient per poder, que el sistema sanitari no estigui tensionat, que la gent pugui fer una vida relativament normal dintre de les limitacions, i a veure què tal ens endinsem a l'hivern.
Doctor Rodet. Sí.
A mi m'agradaria afegir, estic totalment d'acord amb el que diu el Toni, però que és que han passat ja 2 anys gairebé i s'ha de seguir generant coneixement científic per realment moure'ns amb més seguretat. O sigui, ara per ara sabem, nosaltres vam fer un estudi, que és el Coronavis, que porta la Marta Massanella i la Núria Prat, que és la directora de tot el tema de primària, i que ha permès saber que els avis que només s'han vacunat a partir dels 3 mesos els hi cau molt el títol d'anticossos neutralitzants. Aleshores, hem de saber si això, al cap de 6 mesos, que ho estem analitzant, i al cap de 12, com quedarà en el conjunt d'avis, val? Perquè el que sí que sembla que és que els que han passat la infecció i s'han vacunat amb 2 dosis mantenen més l'eficàcia d'aquestes vacunes. Aleshores, hi ha un factor que és que no, s'ha de revacunar, jo crec que segur, però no a tothom, d'entrada.
No?
No, no, a tothom, d'entrada no. Jo crec que s'ha de focalitzar molt bé en els que tenen immunosenescència, i això fa gràcia perquè s'analitzen les immunoglobulines IgGs com, i la quantitat per saber si estan protegits o no, i quan un és immunosenescent, no totes les immunoglobulines tenen capacitat neutralitzadora i, per tant, no s'equiparen i, per tant, pot ser que no tinguin cap protecció aquesta gent gran.
Però, per entendre, quan ens parla d'aquest tipus de gent que s'hauria de vacunar amb una tercera dosi, estem parlant de quin tipus de gent? Diu immuno...
No, no, no. Gent de més de 65 anys, idealment de tots els de 80 cap endavant, val? Després, gent que té malalties que causen immunodeficiència, siguin tumors, siguin malalties hematològiques, mielomes, leucèmies, qualsevol tipus d'elles, requeriran segurament doncs, una tercera dosi. I com que no es pot generalitzar l'estudi dels anticossos neutralitzants a tota la població, s'han de fer aquestes cohorts que hem fet, com la nostra, dels avis de la Metro Nord, i de residències, i poder-los anar estudiant d'una manera seguida i doncs, demostrar que realment doncs, cau molt aquesta quantitat d'anticossos protectors. I acabo. I genera molta informació en el conjunt general d'aquesta malaltia, perquè ens movem, com deia aquell, a tranques i barranques. No? No, hem d'anar sòlidament avançant gràcies doncs, a aquest coneixement generat i entre tots l'estem generant, però s'ha d'aplicar.
Doctor Campins, què diu?
Sí, jo estic totalment d'acord amb el que s'ha comentat i en relació al que diu el doctor Clotet, a veure, en aquests moments és cert que tenim evidències científiques ja que per recolzar l'administració d'aquesta tercera dosi en persones immunodeprimides i en persones grans que, com deia ell, pel fenomen de la immunosenescència pues, desenvolupen una immunitat més feble a les vacunes que el que desenvolupen les persones plenament incompetents competents o més joves. No? I això, no, bueno, nosaltres també ho hem vist clarament en aquesta cinquena onada en el nostre hospital i també en els altres hospitals. Suposo que bueno, tant el doctor Clotet com el doctor Trilla en els seus respectius hospitals també han vist els pacients que tenim ingressats i els pacients que han anat a la UCI, a pesar de ser pacients que han rebut dos dosis, tenen vacunació completa i fa temps que s'han posat ja la segona dosi, són pacients immunodeprimits, són pacients trasplantats, són pacients oncològics que estaven en tractament amb quimioteràpia activa i sabem que en aquests pacients no és tant el que hagin perdut la protecció en el temps perquè aquests anticossos hagin anat baixant, sinó perquè ja d'entrada, quan se'ls va posar les dues dosis, aquests pacients ja no van fer una resposta bona com pot haver fet una persona sana. No? I per tant, en aquests casos, el que es planteja, aquesta tercera dosis no seria com una dosis de record, sinó seria com que aquestes persones necessitaran probablement tres dosis, no dues, no? Igual que fem amb altres tipus de pacients, per exemple, amb la vacuna d'hepatitis B, amb els pacients amb hemodiàlisis, en què no se'ls hi posa la pauta normal, sinó que se'ls hi posa ja una pauta amb més dosis perquè sabem que amb una pauta estàndard aquestes persones no responen bé, no? I per tant, amb això sí que tenim, com dic, evidències, hi ha treballs publicats en aquestes darreres setmanes en què es veu pues, que un 40%, per exemple, només de persones trasplantades de progenitors homopoiètics o immunodeprimides responen a les dues dosis i per tant amb una tercera dosis aconseguim augmentar aquesta resposta d'un 40 fins un 60 un 65%. Per tant, jo crec que en aquest sentit sí que ara de seguida que puguem, a la tardor, aquestes persones seria necessari ja administrar-los una dosi addicional.
Doctor Prieto Alhambra.
Molt poc afegir, la veritat és que s'ha fet un bon resum de la situació, només dir que amb la variant Delta el virus és molt més transmissible, serà molt més probable que tots ens exposem amb aquest virus en un moment o en un altre, i per tant el que cal és que la gent es vacuni i es vacuni el més aviat possible perquè els no vacunats seran els que es posaran malalts.
Primera reflexió després d'escoltar-vos a tots quatre és que hi haurà tercera dosi, que no haurem de dir de record, sinó una tercera dosi, en principi, per tot aquest tipus de gent, deia el doctor Clotet, majors de 65 anys, parlava, i gent amb problemes de...
Perdó? D'immunitat.
D'immunitat. Perquè això seria el que probablement veurem a partir d'ara. Següent pregunta és, parlaven de les residències, ara tornem a parlar d'alguns brots en residències, a la residència va començar tot el drama. Però em permeten que els hi pregunti sobre l'obligatorietat de les vacunes, això que és un tema bioètic, jo ho entenc que és un tema bioètic, però en determinades zones els metges recomanen que, per exemple, hospitals, evidentment residències, la gent, els treballadors que ja hi siguin, estiguin vacunats d'una manera obligatòria, doctor Clotet?
Hola. Jo és que estic a favor de que, naturalment, el personal sanitari s'hagi de vacunar obligatòriament, però és que crec que és un acte de solidaritat. Vull dir, jo crec que en una situació com la que estem, en la que s'ha de poder protegir a la major quantitat possible de la població, però sobretot s'ha de deixar de col·lapsar hospitals, perquè hi ha moltes altres patologies que a causa moltes vegades de la negligència o d'aquesta actitud de jo les vacunes no me les poso perquè no em cal, el que estan fent és emmalaltir, perquè emmalalteixen tots, i aleshores ocupar uns llits que no poden servir per altres malalties que són molt importants com la seva, no? Aleshores, no sé si s'ha de primar o s'ha d'estimular o com s'ha de fer, però crec que hauria de ser gairebé obligatori si es pogués. Després venen els de bioètica i comencen les disquisicions, però és que en una situació d'emergència crec que ens hauríem estalviat molts mal de caps i sobretot hauríem pogut donar cabuda a moltes altres patologies.
Doctor Pritalambra, doctora Campins, i acabarem amb doctor Trilla en aquesta opinió. Doctor Pritalambra?
Bé, jo crec que l'obligatorietat de vacunar no és una cosa que hagi d'imposar un govern, però sí que és, òbviament, un requisit que poden imposar els empleadors, no? Seria normal i poc sorprenent que, per exemple, les residències d'ancians demanessin un certificat de vacunació a tot el seu personal i crec que estarien en el seu dret de fer-ho. Jo també crec que és molt important incidir en que la gent que tingui dubtes sobre les vacunes tingui un lloc on preguntar-les i crec que hem de seguir fent recerca sobre vacunes, tal com s'ha dit, i bueno, anar convencent la gent de que les vacunes són bones i que són molt segures, no? Ara, la setmana passada mateix, va publicar uns companys d'aquí d'Oxford i nosaltres havíem publicat resultats semblants durant l'agost, que, per exemple, amb el tema dels trombos, que havia fet molta por, el que veiem és que el Covid, la malaltia mateixa, sí que genera trombos molt més que no posar-se una vacuna, no? I aquest és el tipus de recerca que hem de fer. Hem de fer que la gent vegi el benefici que tenen les vacunes.
Doctora Campins?
Bé, jo completament d'acord. Amb un tema de salut pública tan important com el que estem vivint, no pot ser que hi hagin persones que cuiden, perquè els professionals sanitaris cuidem i les persones que treballen en residències cuiden. Per tant, que no ens vacunem i que puguem posar en perill no hi ha només la nostra vida, sinó la vida de les persones que cuidem, no? I això pues, s'ha vist, ha passat en les residències, en què la font de transmissió pot haver estat un cuidador, un professional d'aquesta residència, i també ho hem vist en els hospitals, que a vegades hi han hagut brots nosocomials, que en diem que són brots que els pacients poden haver agafat la Covid en l'hospital mentre estaven ingressats per una altra causa, i la transmissió pot haver vingut d'un professional sanitari no vacunat. Això, afortunadament, el percentatge de professionals sanitaris no vacunats en el nostre país és molt baix, no? Perquè el 92% dels professionals a primària als hospitals estem vacunats i quasi un 90% a nivell de les residències. Però, bueno, encara que només sigui un 10%, representa un volum important, no? I, per tant, jo crec que s'ha d'incentivar, s'ha de fer molta pedagogia en aquestes persones, perquè arribar a l'obligatorietat passaria per un tema legal. En el nostre país, la vacunació no és obligatòria i, per tant, aquí haurien de canviar la normativa, hauria de canviar la llei perquè es pogués obligar. Per tant, intentar, sempre que sigui possible, fer-ho amb pedagogia, reforçant la solidaritat cap als altres en aquest àmbit, i si això no és possible, doncs no hi haurà més remei, jo crec que llavors sí, fer-ho obligatori.
Doctor Trilla.
Sí, poc també que afegir, només en aquesta línia. Crec recordar, no, ara la xifra igual m'equivoco, però crec que s'han posat al voltant o molt properes a 6.000 milions de dosis d'aquestes vacunes. Probablement aquestes vacunes són el medicament més estudiat de la història de la humanitat, i més utilitzat i més vigilat i més provat i tot el que vulguis. Evidentment que algú pot dir, bueno, què passarà d'aquí 20 anys? D'aquí 20 anys no ho sabem, però no ho sabem per moltes altres coses, no? Llavors, en aquesta situació, en una situació excepcional, que és una situació de pandèmia, primer, aquest debat és absolutament lícit i s'ha de posar sobre la taula, i crec que des del punt de vista professional jo no tinc cap dubte. Els professionals sanitaris que coneixen la malaltia i han de tenir els coneixements suficients per entendre què suposa la vacunació, tenen el deure ètic i moral de vacunar-se. Tots tenim el deure ètic i moral de vacunar-nos. Si algú, per les raons que siguin, no es vol vacunar, aquí entrem amb aquesta dubte de si se'l pot obligar o no, i com han dit molt bé tots els meus companys, la legislació no ajuda en aquest sentit, de fet és en sentit contrari. Jo crec que això ens està passant en moltes altres situacions d'aquesta pandèmia. La llei interpreta les coses d'una manera que és absolutament legítima, però és que estem en una situació diferent. Estem en una situació de pandèmia, i per intentar arribar al control funcional de la pandèmia, quanta més gent es vacuni, millor, per una banda, i des del punt de vista d'assistència sanitària no hi ha cap dubte, ens hem de protegir nosaltres i hem de donar seguretat la màxima possible a les persones a les quals atenem. Per tant, s'hauria d'intentar convèncer, com s'ha dit, informar molt bé. Des del punt de vista professional sanitari, això jo crec que no té volta de fulla, és un deure ètic, deontològic i moral al fer-ho, i a darrere, si s'ha de modificar la legislació o s'ha de posar alguna cosa que ajudi a que la gent li doni l'última empenta perquè es vacuni, doncs molt millor.
Perquè, pregunto així a l'Engròs, qui vulgui contestar, em contesti. S'ha alentit el ritme de vacunació durant el mes d'agost? D'una manera voluntària, és evident que és el mes d'agost, sempre hi ha una rebaixa en tot, però és a dir, gent que ha dit, saps què, estic de vacances, ja hi aniré al setembre.
Sí, bé, aparentment, segons les xifres que es presenten, el mes de juliol va ser un mes molt, molt actiu, amb moltes vacunacions, i el mes d'agost hi ha hagut una davallada pròpia també de la relaxació de l'estiu, i de que, bé, s'ha intentat ignorar d'alguna manera el que era l'epidèmia, intentant pensar que ja s'acabava, i sempre tenim aquesta, jo crec que sempre corre aquesta espècie de pensament de que no, això ja està cap al final, i és un gran error. Jo el que dèiem de com obligar a vacunar la gent, a mi em sembla que un argument convincent també seria que qui no es vacuna, molt bé, però paga tota la despesa hospitalària, no? Si tu treus del sistema sanitari en els que no estan vacunats, doncs el cobriment d'aquella despesa, hi ha moltes malalties que el sistema sanitari, jo que sé, la cirurgia estètica, no te la cobreix, per exemple, no? Te l'has de pagar tu. Bueno, és un exemple de dir que, per dir que no tot està cobert. Per tant, si algú té un convenciment, té tot el dret, però el pot assumir i l'ha d'assumir econòmicament, ja està.
Ara deia el doctor Clotet, pregunto sobre el tema de la rebaixa de vacunes, sí. Li pregunto si heu notat una baixada de vacunació aquest mes d'agost, i afegeixo, per la ignorància, però es llencen moltes vacunes?
No.
Interessant.
Són dues coses que són molt importants. Primera, els equips de vacunació que porten des del gener vacunant de forma constant a tots els indrets que es pot vacunar, que n'hi han de fixes, n'hi han de mòbils, n'hi han als hospitals, n'hi han als centres d'atenció primària, hi han les fires i altres llocs. Aquesta gent està fent una feina extraordinària. Quan un planifica una campanya de vacunació tan important com és aquesta, i és, necessitem primer les vacunes, i afortunadament amb els ets i uts inicials les hem tingut. Segona, tenim que tenir la capacitat de posar-les, i el sistema sanitari, també algú haurà dit, a mi m'ha costat més o el que sigui, però té un sistema que pots vacunar-te amb molta facilitat o amb gran facilitat aquí a Catalunya. I falta la tercera pota, que és que la gent se les vulgui posar, i aquí majoritàriament la gent se les ha posat. Mireu els nivells de vacunació a les capes d'edat més altes, que és quan la gent percep que aquesta malaltia el pot portar a l'hospital a la UCI i matar-lo. Tenim, bueno, ojalà tota la població estigués vacunada com els de més de 50 i pico anys. Estem a 90% pràcticament. Això és fantàstic. L'altra població, uns no perceben el risc, altres potser són el que diem apàtics. Diu, bueno, ja ho faré després de les vacances. La millor inversió que una persona avui, en aquesta situació que estem, pot fer amb la seva salut és vacunar-se l'abans possible i vacunar-se amb la pauta completa. I això l'ajudarà amb ell i ens ajudarà a tots a controlar millor la pandèmia. Ara, esperem que la tornada la gent agafi de nou aquesta esbranzida, Però, de nou, si hi ha gent que creu que no, que això ja s'ha acabat i que, bueno, que amb ell no li toca o que la seva immunitat és fantàstica, o ja no parlo de les teories de conspiranoiques, no, simplement que té dubtes respecte a la seguretat i l'efectivitat de les vacunes, les ha de preguntar als professionals. Respecte a aquesta apatia, doncs jo ho sento, quasi podríem organitzar com aquell que diu una visita turística a les UCIs dels hospitals o que parlin amb familiars dels que han patit la Covid greu. I els que són negacionistes, doncs amb aquests ho sento, però no es pot parlar. Per tant, aquí sí que es tindria que fer algun altre tipus d'acció.
Ara li preguntava si es llancen algunes vacunes,
perdó,
això, i en deia la doctora,
no.
Sentia la doctora Campins que de cap de les maneres, doctora.
No es llença res. Penseu que les vacunes estan congelades i tenen una caducitat llarga, i fins que no es porten en els punts de vacunació, no es descongelen. Per tant, és a partir d'aquell moment quan s'han de col·locar. Si no es col·loquen en els dies que tenen de durada, com que hi ha molts punts de vacunació, es traslladen d'uns punts als altres i per tant, no, de llançar no es llença res. Inclús un vial, si amb un punt de vacunació un dia, hi ha els vials, per exemple, de Moderna, es poden posar fins a 11 dosis, no? Doncs, si et queda última hora, pues, 3 dosis per posar, es busquen persones que estiguin per allà al voltant i que no estiguin vacunades per posar aquestes 3 dosis. Per tant, llançar no es llença absolutament res. Sí que és cert, i ho deia el conseller Argimon fa uns dies, de que tenim les neveres plenes i hi ha un estoc de vacunes en aquests moments que no havíem tingut fins ara, no? I això és una mica, pues, per aquest mes d'agost, no? De que realment ha baixat molt el ritme de vacunació i que esperem que ja a partir d'aquesta setmana que tothom es torna ja a reincorporar, o la gran majoria de gent es reincorpora ja després de vacances, doncs agafem el ritme. I en aquest sentit, jo voldria fer una menció especial, no? I incentivar sobretot a les persones que tenen entre 20 i 34 anys, perquè és precisament en aquestes franges d'edat més joves, no?, en què hi ha menys d'un 50% de persones vacunades, no? O sigui, com deia abans el doctor Trilla, en les franges de persones més grans el percentatge de vacunació pràcticament és del 90%, però en aquestes edats joves no. Pensem que els de 12 a 15 anys, per exemple, que s'han començat a vacunar fa molts pocs dies, ja portem més del 51% en primera dosis posada. I, en canvi, en grups més grans, els grups que venen a darrere, fins als 34 anys, en què els percentatges de vacunació són molt més baixos, no? Per tant, sobretot insistir en la importància de que totes aquestes persones ara, sisplau, demanin cita i vagin a vacunar-se, perquè si no ho fem entre tots, realment costarà poder tornar a una certa normalitat.
Ara reprèn del tema de les vacunacions d'ara, aquí hi ha un tema que és molt important, perquè d'aquí 15 dies comencen les escoles. Avui, de fet, hi haurà una conferència de premsa on s'explicarà exactament com aniran les escoles d'aquí 15 dies, però m'agradaria saber, per exemple, al Regne Unit, quan tornen els nens a escola, doctor Pretolambra? Ja han tornat?
Els nens tornen a escola a Escòcia, ja han tornat fa un parell de setmanes, i aquí a Anglaterra tornen aquesta setmana entre dijous i divendres.
I com tornen? És a dir, què han hagut de fer aquests nanos per anar a escola?
Aquí, bàsicament, a l'escola primària no s'ha fet gaire res. A secundària els hi fan fer dos tests d'aquests ràpids d'antígens abans d'entrar-hi. Els hi fan un el dimecres i un altre tot just abans de començar. I bé, aquí amb el tema de la Freedom Day i demés, s'han retirat tota la resta de mesures i només és això. Hi ha una certa preocupació, perquè, a més, no sé si ho sabeu, però aquí no s'està vacunant gent per sota dels 16 anys encara.
Això no digui, doctor Clotet.
No. Jo volia afegir amb el que deia la doctora Campins i ara el doctor Prieto Alhambra, que la vacunació en els joves sí que té una duració que probablement excedeix l'any i els dos anys, fins i tot pot arribar, perquè el seu sistema immunitari és capaç de generar un tipus de cèl·lules immunitàries amb una memòria suficient com per poder ràpidament generar una gran quantitat d'anticossos neutralitzants. O sigui que la gent jove se'ns vacuni ens permet tenir una llarga durada de protecció en aquest context, que és quan, si no es vacunen i s'infecten, ho traslladaran a tot l'ambient dels que s'han vacunat una sola vegada o de la gent gran que no s'ha vacunat.
Importantíssim, doctor, m'està dient que la gent jove es vacuni.
Exacte.
A partir de quina edat, doctor?
No, jo crec que fins ara, als 12 anys, estan...
Està bé, que sigui a partir dels 12?
Sí, però bueno, hi ha que fer els estudis també, sí, a partir dels 2. Jo sé que hi ha estudis en marxa, a Sant Joan de Déu es feien, i quan tinguem els resultats podrem també decidir si val la pena o no. Els nens, a més, estan habituats a vacunar-se, i per tant no els hi ve una vacuna més, i pot ser que sigui molt útil també en aquest context. Jo crec que, a més, tenim una sort molt important a Catalunya, que és que des de la conselleria, el conseller Argimon i tots ha organitzat molt bé tots els centres de primària, tots els centres de vacunació, etc. I hem aconseguit també comptar, com per exemple amb SEAT, que és una empresa que fa cotxes, però que ha permès vacunar amb moltíssima gent d'una manera totalment solidària i desinteressada, i tot això ens pot ajudar a reclutar molts centres vacunadors que permetin, doncs, arribar a pujar ràpidament en aquest mes de setembre el percentatge de gent vacunada.
El doctor Trilla demana la paraula.
Crec que, per tornar al tema de les escoles, crec que també s'ha de posar molt en valor, tot i que sempre hi ha persones que opinen diferent, només faltaria, no? Però vull dir, tot el sistema de prevenció i control i la manera com es va organitzar el curs escolar l'any passat, jo crec que els resultats són molt bons. És a dir, els grups bombolla, les mascaretes, totes aquestes coses van funcionar. Evidentment que van haver-hi contagis, evidentment, però molt limitats. Llavors, sempre que parlem amb el doctor Prieto Alhambra, ell ens diu, i a mi és una frase que m'ha quedat molt, que ell ve del futur. O sigui, Anglaterra va com 15 o 3 setmanes o un mes més avançada que nosaltres, amb mesures una mica diferents. La situació aquí a Catalunya, tenint en compte la variant Delta i les mesures de control, que clarament són diferents, aquí seguim sota determinades mesures de control, també serà una bona prova de com encarem aquest nou curs escolar. És a dir, la gent encara no està del tot vacunada, la recomanació de vacunar és claríssima, que es vacunin tots aquells de més de 12 anys el més aviat possible, però, de moment, les classes en determinades situacions seguiran amb limitació, amb mascareta, i es aniran relaxant a poc aquelles mesures de quarantena segons que hi hagin casos, etc., conforme dos coses: avanci la població vacunada i la situació epidemiològica sigui més tranquil·la i permeti, diguéssim, relaxar determinades mesures. El Regne Unit té una política clarament diferent, almenys en el seu conjunt i especialment a Anglaterra, i haurem de veure molt bé què els hi passa amb ells i necessàriament aprendre que si es fan determinades coses, doncs poden anar bé, i si es fan determinades coses, poden no tan bé.
Prieto Alhambra i Campins, si hem de dir alguna cosa. Doctor Prieto Alhambra, des de Londres.
Només compartir la meva preocupació sobre com s'està manegant aquesta situació del Regne Unit. No hi ha cap justificació per no vacunar els nens per sota de 16 anys després de que els reguladors d'Estats Units, la FDA, de la Unió Europea, la EMA, i ara del Regne Unit també, hagin aprovat la vacuna a partir dels 12 anys. Això és una decisió política que no té cap base científica i que no entenem els que ens dediquem a això. I vaja, la meva predicció de que segur que aniran les coses molt millor a Catalunya que no pas al Regne Unit amb les escoles, desgraciadament per mi, que visc aquí.
Doctor Campins?
Sí, jo també crec que si mantenim totes les mesures que es van mantenir el curs passat i, a més, aconseguim pues, que aquests adolescents de 12 a 15 anys unes cobertures vacunals altes, com es preveu, perquè en 15 dies ja s'han vacunat més de la meitat en primera dosis, doncs jo crec que les coses no tenen per què anar malament, no? Sí que em preocupa pues, països en què, per exemple, la mascareta a nivell de l'escola o els grups bombolla no ho han utilitzat mai. Jo crec que aquesta ha estat la gran diferència i l'èxit que hem tingut a Espanya en les escoles en onades passades, no? Que realment les mesures han funcionat molt bé. I si em permets, Jordi, sí. un aspecte que no relacionat amb les escoles, però quan he parlat de les cobertures ho volia mencionar, però me n'he oblidat, és el tema de les embarassades, el tema de les gestants. Realment, bueno, nosaltres a l'Hospital Vall d'Hebron, que és l'hospital de referència per Covid amb gestants, realment en aquestes 5 cinquena onada hi ha hagut un fet diferencial respecte a totes les altres onades en quant a l'afectació, a les hospitalitzacions que hem tingut amb gestants per Covid i amb complicacions importants. Hem tingut moltes gestants a la unitat de cures intensives, encara en tenim algunes, en tenim una en ECMO, una altra pues, que també està molt greu, i això té complicacions realment importants per la mare i complicacions també pel recient nascut des del punt de vista de que poden haver-hi més nens prematurs perquè s'han de fer cesàries abans d'hora, no? Per tant, en aquest sentit, també molt important incentivar i fer una crida cap a la importància de que les embarassades es vacunin, perquè en aquests moments és veritat que encara no tenim assajos clínics potents en què ens indiquin pues, l'eficàcia o la seguretat de les vacunes en les gestants, però sí que tenim molts estudis observacionals i, per exemple, als Estats Units, on porten ja molts mesos vacunant a les gestants, no hi ha cap senyal d'alarma de que pugui haver-hi problemes de seguretat ni per la mare ni pel recient nascut i, per tant, molt, molt important la vacunació de les gestants.
Per tancar el tema de les escoles, avui ho sabrem, però s'estava parlant de la possibilitat que els nens de 12 anys vacunats, o de 12 anys endavant no vacunats, no hagin de fer quarantena encara que hagin estat en contacte amb un positiu. Això és molt arriscat o el que no podríem fer és que cada vegada que surti un positiu tothom enviar-los cap a casa?
No, això té una certa lògica, però hi ha que tenir clar que la persona, que aquest virus de la variant Delta replica igual en el vacunat que en el no vacunat, però l'únic que passa és que cau immediatament el títol, la quantitat de virus en el vacunat i, per tant, té una franja de temps molt curta en la qual pot transmetre's a les persones que estan al voltant. I, per tant, la probabilitat de que es transmeti és molt baixa i si els que estan al voltant tots estan vacunats, en joves, doncs trobo que sí, que és una possibilitat bona que permeti doncs, fer grups en els quals no calgui l'ús de la mascareta a les escoles.
Anem al que hem vist a l'estiu. I permetin, doctor Prieto Alhambra, l'altre dia vaig veure un partit de futbol de la Lliga Anglesa amb una quantitat de gent ple al estadi, una cosa terrible. Vaig a la Lliga Espanyola de cap de setmana i veig el partit del Girona-Ponferradina-Girona al camp de Ponferrada, que hi havia una gentada de por. Vas al Camp Nou ahir i efectivament hi ha 22.000 persones amb un ambient a l'estadi tan pastós com el propi partit de futbol vam poder veure. És a dir, escolti, això estem parlant de... Un partit era a Londres, l'altre partit era a Ponferrada i l'altre partit era a Barcelona. Escolti, qui té la raó amb tot això? Clar, i mentre veiem 22.000 persones, que és una quarta part del Camp Nou, ens trobem amb la fotografia avui de portada de La Vanguardia amb el que va passar el dissabte a la nit, tancant la festa major de Sants, on veus 250-300 persones on no veus ni un nano amb mascareta. Escolti, què és exactament el que s'ha de fer en aquests casos? Doctor Trilla, té vostè la solució màgica?
No, jo crec que la solució màgica sempre és el seny i la prudència. I, per tant, aquestes imatges, evidentment, denoten que hi ha, les imatges de les festes majors i d'aquesta aglomeració de persones denota que hi ha persones que són inconscients en respecte al risc que suposa la pandèmia per ells i per tots, i això no es tindria que produir. Després entrarem si és més fàcil, més difícil, si l'ordre públic i tots aquests lius, però això està clar que des d'un punt de vista pràctic, allò, si féssim Barrio Sésamo, diríem esto no, i todos con mascarilla y callados, esto sí, per entendre'ns, no? I els estadis aquí a Catalunya, jo crec que també, de nou, la prudència, que s'ha d'anar revisant, pues fan que aquestes imatges realment una mica sorprenents del camp del Barça, que és immens, amb un aforament molt, molt reduït, pues espero que a poc es vagi augmentant l'aforament conforme, de nou, vagi augmentant el nivell de vacunació, es mantinguin les mesures a l'entrada i a la sortida de l'estadi, que crec que es fa de forma ordenada.
Sí, per tant.
Totes aquestes...
Però, per exemple, la comunitat científica a Londres o a Anglaterra, en aquest cas, es posa les mans al cap quan veu les imatges dels estadis absolutament plens, com vam veure aquest cap de setmana, doctor Prieto Alhambra?
Sí, novament estem en una situació molt semblant a la que parlàvem abans de les escoles. És una decisió presa amb una base molt més política que científica i que realment, doncs igual que deia abans, em sembla molt més sensat el que s'està fent a Catalunya que no pas el que s'està fent aquí.
Ja. Hi ha un fet que el dissabte vaig llegir-ho també que em va preocupar molt, que és... Estem parlant molt de la... I això m'agradaria parlar-ho amb metges com vostès que han estat al costat de la malaltia, malauradament, durant tot aquest temps, i de molta gent que ha patit la malaltia. Hem vist com la justícia en els últims anys ha agafat un protagonisme exagerat amb tot. Exagerat amb tot. També ara, amb el tema del toc de queda, i a més, quan agafes una comunitat autònoma, hi ha un tribunal que diu una cosa i una altra comunitat autònoma diu una altra cosa radicalment diferent. Però hi ha una cosa que ha estat molt preocupant i que crec que a la comunitat científica li ha preocupat molt. Què és el que ha passat en un hospital, en una clínica de catalana, quan una jutgessa ha decidit que un tractament alternatiu amb ozonoteràpia era donat com a bo per part de la família i per part d'aquesta jutgessa, per damunt del que deien els metges. Estem parlant d'una decisió judicial extraordinàriament perillosa, doctor Clotet?
Home, jo crec que sí, perquè és realment molt sorprenent que un jutge opini sense cap formació mèdica o que rebi només informació d'una part d'un sector que està a favor d'aquestes teràpies alternatives, que cap d'elles té una base científica darrere sèria i rigorosa. Sempre parlen els que hi estan a favor de que hi ha algun treball, de que hi ha, i quan tu analitzes aquests treballs, són realment patètics, no tenen en cap moment un mètode científic darrere rigorós, i per tant no els pots creure, però a sobre he llegit que, com que el malalt havia millorat molt, doncs tothom dintre de la família d'aquesta persona, o no sé si és la d'aquí Catalunya o la de Castelló, crec que encara tenia molta més... donava molta més credibilitat a l'ús de l'ozonoteràpia, com pot haver-hi a l'MMS, que és una altra substància d'aquestes que mai s'ha demostrat res, però que sempre hi ha algú que diu a mi m'ha anat molt bé i per tant això anirà bé, donem-ho, i és d'aquests tractaments que serveixen per tot, no? Des de la Monja Forcades ja deia que anava bé per la malària i que anava bé per la sida i anava bé per tot. Jo crec que és que no pot ser que un jutge opini sobre medicina, i si ha d'opinar sobre medicina ha de tenir reunit a tot el ventall de científics i saber entendre el pes que tenen una recerca determinada en contra de la frivolitat de casos aïllats i que, com que s'està morint, tot val, no va així.
Doctora Campins?
Sí, sí, totalment d'acord amb el que deia el doctor Clotet. O sigui, el que els metges hem d'actuar en base a la màxima evidència científica, i això ho marca el nostre codi deontològic. Per tant, el que no podem fer és aplicar tractaments que no estan provats, que no hi ha evidència de que serveixin per res i que, a més, tenen toxicitat, perquè la zonoteràpia, de la manera que bueno, es vol aplicar en aquestes persones i els que ho han demanat i el jutge ho ha avalat, poden tenir toxicitat i toxicitat important. I, per tant, jo crec que, com deia el doctor Clotet, els jutges el que han de fer, si tenen sol·licituds d'aquest tipus i no saben si realment s'ha d'aplicar o no s'ha d'aplicar, s'han de reunir amb científics, amb metges, i valorar realment si hi ha una indicació, no? Però el que no poden és actuar lliurement, perquè això senta un precedent que pot posar després en perill la vida d'altres persones, perquè altres persones ho poden demanar. És totalment lícit que una persona, doncs, que estigui a final de vida o que estigui en una situació molt compromesa, doncs busqui alternatives que no li poden donar, doncs, la medicina, i llavors, bueno, doncs, busquin aquestes alternatives, i realment això un jutge no ho pot autoritzar.
Bé, suposo que estem tots d'acord amb això que comentàvem.
Tots d'acord, si em permets, sí. Insistir en el tema. És a dir, no és un problema de la decisió del jutge, que com sempre és allò que diu, la respeto, però no la comparto, aquestes coses, no? Els jutges tenen metges forenses i tenen a la seva disposició a tota la comunitat mèdica perquè davant d'una cosa així preguntin. I preguntin, escolta, què hi ha d'això que m'acaben de demanar? I llavors, com deia molt bé el doctor Clotet i la doctora Campins, tenen dues opinions i al final prendran una decisió. En aquest cas... jo crec que, diguéssim, si algú es podria millorar, i crec que s'ha de tenir molt en compte, és ull que aquestes decisions poden aixecar situacions molt complexes i que val la pena prendre-s'ho amb calma, i que en aquest cas tota l'evidència científica és clarament contrària a la utilització d'aquest d'aquest gas, per entendre.
9:49 minuts. Li he de preguntar res i curt, perquè l'altre dia ho va verbalitzar el propi conseller de Salut, el doctor Josep Maria Argimon. Hi haurà sisena onada?
Jo crec que la probabilitat és alta, a no ser que s'extremin molt totes les mesures que hem estat dient i que es torni a fer servir la mascareta amb rigor, s'evitin els botellots, s'eviti doncs, els acúmuls de persones amb diferents activitats i tot això pugui permetre doncs, tenir més controlat aquest virus, perquè si no el que passarà és que començaran a infectar joves, que començaran a infectar els familiars grans i, per tant, doncs, també en els de les residències, i aquests hauran perdut eficàcia, tornarem a tenir més mortalitat a les residències de gent gran i, d'alguna manera, tenim el risc de que tornem a fer el cercle una altra vegada. I, a part, que ara per ara la vacunació serveix per prevenir fins i tot les variants més resistents com la Delta, doncs sembla que les vacunes en les que les persones assoleixen un títol alt de protecció d'anticossos neutralitzants els protegeix, déu-n'hi-do, suficientment, probablement, com perquè no acabin a la UCI i no els hi passi res a la gran majoria. Per tant, aprofitem aquesta sort, perquè és que ja arribarà el dia que entrarà una variant nova que serà molt resistent a les vacunes actuals. Però això també ho podríem evitar si es vacuna tot el món, però aquesta és una altra història. Però ara, a nivell local d'aquí, jo crec que hem de vacunar a tothom ràpidament per evitar-ho.
Clarament, és previsible.
Si s'ha anonat o no, sí?
Sí, però no em preocuparia especialment amb dues situacions. És a dir, si aconseguim augmentar el ritme de vacunació, si es vacuna la majoria de la població, si segueixen, com ha comentat molt bé tots els que estem aquí, les mesures de prevenció, és evident que en qualsevol moment pot haver-hi un cert augment dels contagis, però aquest augment dels contagis, si la situació és idònia, voldrà dir menys persones greus, menys pressió hospitalària i més capacitat de mantenir tot en funcionament sense tenir que anar.
Però ara estem un 70%, un 70 i tants per cent, no ja?
És fantàstic. Però
I ens van dir que era la immunitat de ramat.
No, oblida't en Jordi de la immunitat de ramat amb aquesta variant Delta. Ara dius, me n'oblido, i què haig d'aconseguir? Vacunar el 75, i després el 80, i després el 85. És a dir, quan més amunt anem de vacuna, més difícil li pugem el virus, per una banda, i per altra banda, més protegits amb les limitacions que ja sabem, estem tots de les males formes greus de la malaltia. I això vol dir menys pressió hospitalària, més bon funcionament de la sanitat per tot el que no és Covid i una certa normalització, com deia el doctor Clotet, fins que aparegui qualsevol altra cosa, si és que apareix, o nosaltres canviem les vacunes, que les anirem canviant, perquè ens permetrà fer una convivència amb una malaltia. La erradicarem, ara per ara, és una possibilitat, però molt llunyana. La podrem controlar a tals nivells que es converteixi en una malaltia més. Això és el que hem de treballar, però això no ho aconseguirem si no augmentem la vacunació i si no aconseguim reduir-la a tal dimensió que ja no comporti ensurts per la nostra vida.
Doctor Prieto Alhambra i doctora Campins.
Bé, jo crec que més que sisena onada, el que passa és que la cinquena no s'ha acabat. Si miréssiu les dades del Regne Unit, que tal com deia el doctor Trilla abans, és com mirar una mica què passarà en el futur, veuríeu que nosaltres vam fer una pujada, després vam fer una baixada semblant a la que esteu fent vosaltres, i ara estem tornant a pujar novament. Aquesta onada, que tant de bo sigui la darrera onada, la onada de sortida que en diem, serà una onada que segurament durarà, perquè no et posarem moltes restriccions i per tant durarà fins que tothom estigui o vacunat o almenys infectat una vegada. I això vol dir que aquesta onada serà una onada llarga i pot ser que sigui alta i punxeguda o llarga i aplanada, segons si ens vacunem i prenem mesures i sabem des de l'abril del 2020 que preferim la segona forma que la primera.
Doctora Campins?
Bé, jo crec que aquest virus seguirà convivint amb nosaltres durant molt temps i, com deia el doctor Trilla, doncs, bueno, anirem tenint onades i l'important, el més important és que com més gent estigui vacunada, doncs aquestes onades hi seran sobretot en forma de gent que s'infecta o gent que passa la malaltia de forma lleu, però amb un alt índex de vacunació, més del 90% de població vacunada, el que evitarem és l'atenció hospitalària, el que evitarem és que hi hagin ingressos, que hi hagin pacients a les UCIs i que tinguem que posar en tensió el sistema sanitari, que tinguem que aturar el que és l'atenció a altres patologies, perquè aquí hi ha un problema de salut afegit de totes aquelles persones que, degut a la Covid, doncs no s'ha pogut atendre les seves patologies de base, intervencions que s'han tingut que posposar, trasplantaments que s'han tingut que posposar, doncs tot això és el que tenim que evitar, o sigui, circularà el virus, hi haurà persones que s'infectaran, però si estem la gran majoria vacunats, evitarem complicacions greus de la Covid.
Sí, no, volia afegir que ara ens centrem molt en vacunar tothom, tots hi estem totalment d'acord, que això serà de gran utilitat, però que també hem de pensar que hi ha estudis en marxa que demostren que alguns anticossos monoclonals, per exemple, tenen una clara eficàcia, d'altres no la tenen, però alguns la tenen, i que probablement l'estàndard of care dels malalts que ingressin amb pneumonia doncs farà que rebin uns tractaments que seran més eficaços i que, per tant, doncs, encara reduïm molt més des de la necessitat d'entrar a la UCI o, fins i tot, doncs, si s'entra a la UCI, que no calgui llargues estades, intubacions, etc. I que també hi ha en marxa estudis en diferents fàrmacs que podrien actuar d'una manera immediata, com una píndola, com passa amb el tema de la sida, que una píndola negativitza el virus i et cronifica la malaltia. En aquest cas no caldria cronificar-la, sinó que una píndola podria evitar perfectament que el virus anés replicant i evolucionés cap a tot el tema inflamatori.
I quan ho tindrem, això, doctor?
No, això, hi ha molts estudis que s'estan fent i que estem fent i que molts centres hi participem i coordinem, i jo calculo que d'aquí un any tindrem evidències molt més clares d'aquesta eficàcia d'aquests fàrmacs i aquests monoclonals, i per tant podrem afegir un armamentari molt més variat al de la vacuna, protecció i mascareta.
Els he demanat als quatre que portin la seva bola màgica perquè facin, al marge de científics i de metges, facin també d'evidents. Hi ha molta gent que es preocupa i que es pregunta. Fa un any ens van dir, bueno, 70% això estarà, i bueno, el 2020 serà millor que el 20, el 21 serà millor que el 20, que això és una evidència, però bueno, l'estiu del 21 i el 20 estan bastant similars, per sort o per desgràcia. Però llavors ens diran, bueno, i el Nadal no, el Nadal estarem millor. Jo els hi pregunto, tal com està el virus en aquests moments, es miren el doctor Clotet i el doctor Trilla com dient, efectivament hem de treure la bola. Com estarem aquest Nadal, com serà aquest tardor, hivern, aquesta temporada, i com preveuen que actuarà aquest virus? Qui comença?
El doctor Trilla.
M'he deixat el tarot a casa, eh? Sí. Però bueno, ara trauré alguna carta. Jo crec que toca picar pedra. Picar pedra vol dir insistir molt a vacunar, que la gent accepti la vacuna, que es vacuni, que es posin la pauta, que seguim sent la majoria prudents, i que la minoria que no és prudent intenti entendre que d'aquesta prudència dependrà que anem baixant, que tinguem un cert control que permeti aquest funcionament de la sanitat i la reducció de casos greus, i això potser ens permetrà un Nadal més tranquil, amb una incidència més baixa. Aquestes properes setmanes, com ha dit molt bé el doctor Prieto Alhambra, Anglaterra va tornar a pujar, hem de veure que aquí no ens passi això, que sempre ens pot passar, però evidentment ho hem de veure, i a poc a poc ens hem d'anar acostant a un descens sostingut, no a zero, és evident, i això ens pot permetre tenir un Nadal més tranquil. Però, bueno, no ho sabem.
La mascareta sempre, és a dir, la mascareta ha vingut aquí per quedar-se de moment, no?
Jo crec que la mateixa situació que tenim ara és la que hem de pensar, amb la qual probablement ens podem enfrontar amb el Nadal. Si hi ha molta gent vacunada, tota la família està vacunada i fan un àpat de Nadal, segurament la situació afavoreix que es puguin retirar determinades restriccions. Però si per anar a aquest dinar ha d'agafar un tren que va ple i no sap si tothom es va vacunar, anirà amb mascareta.
Això és així. Un tren, és la pregunta que s'ha fet, que si, com passa a França, si per pujar al transport públic s'haurà d'entrar amb les dues... Com passa, escolta, hi ha molta gent, això en parlem els pròxims dies. Hi ha molta gent de la redacció que ha estat a França o Itàlia, que diuen que per anar amb una terrassa, a Terrassa, eh? A Terrassa, a França, has de presentar el QR de vacunació, si no el deixen seure. Si això, en fi, això és un altre debat que també estaria bé tenir. La doctora Campins, què diu?
Bé, jo respecte a això últim que estaves comentant, tot dependrà dels nivells de vacunació que assolim. Si no assolim nivells de vacunació alts, pues, crec que una manera d'incentivar que la gent es vacuni és demanar, pues, el codi QR del certificat Covid, d'haver estat vacunat o d'haver passat la Covid en els últims 6 mesos. És que no, o d'haver-se fet una PCR en els últims dies, és que no hi haurà cap altra manera, perquè jo crec que el que les coses vagin bé o vagin malament depèn de tots nosaltres. No depèn només de que hi hagin unes restriccions que imposi el govern, que imposi sanitat i que valin els jutges. No, depèn de que cada un de nosaltres tingui una conducta adequada en funció de quina és la situació epidemiològica. I, per tant, les conductes adequades en aquest moment només són la vacunació, la mascareta i les distàncies i evitar les aglomeracions.
Doctor Prieto Alhambra, algun comentari de la bola?
No, només donar, si vols, una mica de llum i una mica de foscor. A mi jo segueixo pensant que aquesta onada que estem vivint ara ha de ser la darrera gran onada, que si tothom es vacuna serà una onada més plana i més manegable, i si no serà pues, el desastre que ha sigut aquest estiu. I per tant, completament d'acord amb el que han dit els companys, dependrà de que la gent es vacuni i respecti les normes. El punt de preocupació per mi és què passarà aquest hivern amb la grip, que fa 2 anys que no la veiem i que segurament tornarà a fer estralls.
Fa que sí molt cap al doctor Trilla.
És en relació amb això de la grip. És veritat, de forma sorprenent, o no tan sorprenent, vista la situació l'any passat, no van haver-hi apenas casos de grip en el món. Ara estem mirant tots amb molta atenció què està passant a l'hemisferi sud, que estan en temporada d'hivern i, per tant, els hi toca, entre cometes, grip, i que també molts països estan en situació diferent amb respecte a la Covid, amb restriccions, sense restriccions, etc etc. I si es confirmés que en l'hemisferi sud, de nou, hi ha una segona temporada sense grip, doncs potser podríem esperar, sense cap garantia, que aquí ens passés el mateix, però evidentment l'entrada del fred sempre s'acompanya de l'augment de determinats virus, entre ells el de la grip i altres virus, que si no tenim una incidència baixa de Covid, de nou, el que suposarien és un més sobrecàrrega sobre el sistema sanitari. Per cert, creiem que part, no tot, però part de que el virus de la grip no hagi circulat, a part de competència entre virus, etc., és que ens vam passar l'hivern amb mascareta, i aquesta sí que és per la transmissió de la grip, està clar que és una molt bona mesura, també.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que s'haurà de vacunar per la grip i s'haurà de portar mascareta. I respecte a sisena onada o no, estic d'acord amb tot el que s'ha dit, i només de totes maneres que encara que es moduli i no hi hagi un gran pic de sisena onada i se'ns vagi enlentint, esmortuint, el que segur és que en tenim, jo crec que potser el 2023, si encara Jordi ens invita, si venim a anar a fer aquesta tertúlia, doncs igual podrem ja definir molt clarament quan si hi haurà un setè, no, doncs perquè ja n'hauran hagut 7 i 8, però un desè, i aleshores el que hem de fer és creuar els dits i que en aquells moments no hagi sortit un virus evolucionat, que igual que ha sortit el Delta a la Índia, doncs no li faci res tot el tema de vacunació.
Hi ha algun altre variant que estigui ara en aquests moments amb una preocupació evident o no, científicament?
Sí. La variant que és més resistent a les vacunes és la variant sud-africana, però aquesta no circula perquè no té la contagiositat que té la variant Delta. Després hi ha la peruana, n'hi ha d'altres que van sortint, però que fan que estiguin més circumscrites en la regió on estan i no s'extenen, però per aquesta contagiositat
de la Delta, no?
De la Delta.
Si em permet, Jordi,
sí.
N'hi ha moltes amb lletres i números i coses estranyes, no ens hem de preocupar, la que tenim ja en tenim prou en aquests moments, i el que hem de fer és controlar-la.
Sí, el doctor Prieto diu el mateix o no, doctor Prieto Lambra?
Sí, exactament el mateix, sí.
Escolti, acabaré de seguida. Primer, ha parlat fa una estona el president de la Generalitat de TV3, ha estat avui als matins amb la Lídia Heredia, i ha assegurat que l'oci nocturn continuarà tancat com a mínim un mes més. El president considera que la situació actual als hospitals no en permet la reobertura i, a més, ha remarcat que ara tots els esforços han de ser per l'inici de les escoles.
Nosaltres defensarem la necessitat de que continuï com la situació actual, per tant, continuï sense obrir-se en els moments en què hi ha hagut un intent de reobertura, i especialment el mes de juny, quan vam tenir també l'afegit de l'entrada de la variant Delta, va haver-hi un augment dels contagis. Per tant, abans hem d'estabilitzar bé la situació, encara estem en la cinquena onada. Per tant, necessitem descomprimir, no?, descongestionar l'àmbit assistencial sanitari, acabar de reduir els contagis abans de plantejar-nos nous passos en la reobertura. Però... és que ho hem après moltes vegades. I jo entenc, evidentment, el neguit dels sectors, dels treballadors de l'oci nocturn i dels empresaris que hi estan al capdavant. Ho entenc perfectament. Però en aquesta balança necessitem acabar de vèncer la cinquena onada per plantejar-nos més passos en la reobertura.
Recordem que el TSJ va donar divendres 48 hores al govern català perquè justifiqués el tancament de l'oci nocturn. No sé si estan d'acord amb la decisió del govern de Catalunya.
Jo, sí, personalment, jo crec que sí. Que, perdó.
Sí, digui, doctora Campins, digui.
Sí, personalment jo crec que sí, perquè és traslladar part dels botellots i de les aglomeracions que hi ha al carrer a les nits, és traslladar-ho en espais interiors. Per tant, sabem que la transmissibilitat del virus és molt superior en espais interiors i, per tant, jo crec que en aquests moments, com deia el president, amb una situació epidemiològica encara d'incidència elevada i sobretot a nivell d'atenció hospitalària, jo crec que en aquests moments s'ha d'esperar a obrir a l'oci nocturn, perquè si no jo crec que pot empitjorar la situació.
Som d'acord?
Sí, el que passa és que jo crec que totalment d'acord, però cal que anem buscant maneres compensatòries a nivell econòmic per aquests empresaris i per aquesta gent que tenia feina i que tenia doncs centres d'oci nocturn i que porten anys tancats o més d'un any tancats, i que clar, que sí que econòmicament doncs s'ha de buscar maneres de compensar-los, però a nivell de necessitat de que restin tancats per evitar un repic de la infectivitat està claríssim, com deia la doctora Campins, vull dir, dintre d'un local la contagiositat s'incrementa moltíssim i menys a l'aire lliure, però que no vol dir que no passi l'aire lliure, perquè la gent s'infecta igualment, doncs molt més encara en un centre que no està ventilat.
Sí, estic totalment d'acord, i a més aquest equilibri que comenta la doctora Campins i el doctor Clotet és el que hem d'intentar trobar, aquesta espècie de compensació, per dir-ho d'alguna manera, però si em permet, Jordi, això són les declaracions del president aragonès expressant la voluntat o la decisió del govern, que els jutges encara no li han dit ni sí ni no.
Correcte.
Aviam si tenim sort, que dic jo, i són sensibles en aquesta argumentació.
Tenen, per cert, al Regne Unit tenen tanta importància o tenen tanta transcendència en el món científic amb el tema del virus els jutjats també, o no?
No, en absolut. Aquí no hi ha hagut aquesta mena de tensions que hi viu a Espanya, el tema judicial del Regne Unit.
Obre els braços al doctor Trilla, com dient, veus? És terrible. Són les 10 i 7 minuts. Per cert, que han donat sortir les dades d'avui. Recordeu que venim del cap de setmana, que això també ho hem de posar en valor. Primer, això sí, dosis molt poques de vacunació, molt poques. Ahir es van punxar en primera dosi 2.000 persones, molt poc. 8.500 en segona i en pauta completa 9.000 persones, aproximadament, números rodons. Pacients ingressats a planta, menys 2, però encara n'hi ha 1.152, és molt lenta la baixada. 11 pacients menys ingressats a les UCIs. Estem ara per sota dels 400, 399, no baixàvem de 400 ingressats a les UCIs des del passat 19 de juliol. Casos confirmats ahir es van quantificar, diumenge, 370, només 370 positius. Risc de rebrot baixa 11 punts, estem a 170, malauradament 20 morts, que és aquí el que estem veient, que és que hi ha molts morts, estem parlant de 20 morts més ahir. La R baixa 2 centèsimes, estem al 0,82. La incidència acumulada a 14 dies baixa pràcticament 10 punts, estem a 219. I la taxa de positivitat s'acosta molt bé cap al 5, estem al 5,67, perquè baixa 2 dècimes. Vull agrair-los a tots quatre que ens hagin acompanyat, però he de dir-los una cosa. Segur que el pitjor que els hi pot passar a un metge és que els hi diguin que els hi donaran ara una sorpresa. Jo li donaré al doctor Clotet, a la doctora Campins, al doctor Prieto Alhambra i al doctor Trilla una sorpresa. Perquè, recordeu, la passa que la gent, per donar un... És molt important que llegeixi, però si parlem d'un programa de ràdio és molt important que la gent escolti. Divendres passat, a la presentació de la programació de RAC1 vam dir que avui... Perdó, vam dir que vam anunciar que en aquest programa tindria un nou tertulià que era el qui va ser vicepresident del govern d'Espanya i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. Efectivament, Pablo Iglesias ho va confirmar. Però vam dir, a partir de la setmana que ve donarem a conèixer nous noms que ens acompanyaran a la tertúlia. Bé, ha arribat el moment, a les 10 i 9 minuts, de donar un segon nom. Aquest segon nom coneix molt el doctor Clotet, coneix molt el doctor Trilla, coneix molt la doctora Campins, coneix molt el doctor Prieto Alhambra, entre altres coses, perquè ha estat una persona que també ha format part de la seva vida durant aquests últims temps, almenys fent allò que més li agrada fer i que ho fa molt bé, que és periodisme, i que durant molts anys ho ha fet a través de la ràdio. Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Hi ha aplaudiments a la sala.
Bravo per la Mònica.
Molt bon dia, una abraçada. Em fa molta il·lusió, Jordi, que em donis la benvinguda sentint els doctors i la doctora, que els enyoro molt. I mira, aprofitar per donar-los les gràcies perquè porten un temps treballant i avui els sentia amb aquesta energia i pensava d'on treuen les forces per no defallir, francament. Escolta'm, gràcies.
Moltes gràcies, Mònica.
Mònica, alguna pregunta si has de fer amb els doctors i amb la doctora? Estarem encantats, eh?
No, me les has fet totes. Hi ha una cosa que a mi em preocupa de tot el panorama global, que és el desequilibri en la vacunació internacional, no? A nivell mundial, no? I les repercussions que això té en un món globalitzat. Quan mires el mapa de la vacunació, doncs veus clarament una altra vegada com la desigualtat en aquest món que vivim en relació al que està passant a l'Àfrica, a l'Àsia, en alguns països concrets on la vacunació està a l'1%, tot això com repercutirà, no? Quan ens n'ocuparem de reequilibrar això, no? Suposo que això a vosaltres també us amoïna, no?
Sí, sí, Mònica, bueno, encantat de sentir-te i espero poder-te saludar el més aviat possible, de nou. No saps com content que estic, de debò, que aplaudia, entre altres era jo, eh? Vull dir,
l'altra cosa... El meu company de viatge, sí, durant tants mesos.
Sí, sí, i tant.
Parella de crisi, que dèiem. Sí.
Parella de crisi,
parella de crisi. Doncs és veritat, però també tenim que tenir esperances perquè la producció de vacunes pot augmentar, ha d'augmentar, de fet, i jo crec que a poc els països s'han de donar compte de que els països que ara tenim estoc de vacunes i vacunant a tota la nostra població amb les dosis que toquin, com és lògic, però no més, també podem contribuir a que això s'acceleri relativament. L'horitzó no és curt, com deia el doctor Clotet, probablement doncs, trigarem un o dos anys o potser més a augmentar significativament el percentatge de persones vacunades arreu del món, però bueno, jo crec que estem en millor disposició. Tot just han passat uns mesos des que disposem de vacunes, evidentment això costa més d'arrencar, però jo crec que la situació respecte a la disponibilitat, la capacitat i l'ajuda solidària entre tots, solidària i, si em permets, Mònica, interessada, perquè nosaltres el que ens interessa és que tothom estigui vacunat, això està claríssim, per tant aquí hi ha un mecanisme de que tothom hi guanya. Jo crec que anirem a millor, més lentament del que ens agradaria, però evidentment hem d'accelerar la disponibilitat i l'ús de vacunes a altres països.
El que passa, Mònica, jo també he aplaudit, però a part d'això ja estic molt content que t'incorporis. Jo crec que el que hem de tenir molt clar és que el virus sobreviu perquè busca l'ambient que li és més propici i el que li és hostil, doncs aquella variant viral desapareix. Aleshores, estic convençut, perquè seria totalment insensat pensar que el risc de que variants que estan ja presents però no les hem detectat i que potser perquè seqüencia bé el virus a diferents països, jo que sé, a Nova Zelanda, que tenen un brot ara, o el que passarà doncs, amb altres països que donen la llibertat total i que començaran doncs, a tenir un creixement important, vés a saber si no tindrem més aviat que tard, tant de bo que trigui molt, aquesta nova variant que costarà molt de poder manegar. I per això jo crec que ha d'haver un esforç coordinat mundial de coordinació en què s'intercanvi tota la informació de les variants que van apareixent, que ja es fa, i això és així, hi ha una base que et permet doncs, conèixer tot això i, per tant, adaptar vacunes a aquestes noves variants i, sobretot, tenir present que els tractaments farmacològics moltes vegades incideixen en una àrea comuna a totes les possibles variants que fan que puguin ser molt eficaços, tot i que les vacunes s'hagin doncs, d'anar renovant a poc a poc, però que ho hem de tenir clar, això.
Doctora Campins i doctor Prieto Alhambra, per acabar.
Sí, bueno, benvinguda també, Mònica, molt contenta. Gràcies, de que et tornis a incorporar. I, bueno, tu deies molt clarament, en un món globalitzat com l'actual, és imprescindible que tothom estigui vacunat, no? Perquè, si no, bueno, els virus circulen d'uns llocs als altres i, per tant, mentre no estiguem tots vacunats, no acabarem amb aquesta situació. I, com deia molt bé el doctor Clotet, mentre circuli el virus, i en aquests països on el virus circuli més i de forma descontrolada, apareixeran noves variants que poden escapar a l'efecte de les vacunes. I, per tant, molt important fer esforços col·lectius. Jo crec que els països rics hem de ser més solidaris amb els països pobres, pobres, i com veig que doncs, ja s'està parlant de terceres dosis, i alguns països estan parlant de terceres dosis a població general, no parlo a subgrups especials de població, però sí a població general, i en canvi doncs, hi ha països com Àfrica, que com bé deies, doncs, pràcticament només tenen un 1% de la seva població vacunada, doncs realment jo crec que això indica una insolidaritat molt important, i crec que bueno, entre països hi hauria d'haver-hi, s'hauria de parlar i fer esforços col·lectius més importants.
Doctor Pedro Alhambra?
Jo només afegir que la meva petició seria que els països desenvolupats, doncs, començant per la Unió Europea i el Regne Unit, que són els que em toquen més a prop, només demanar-los que compleixin el que van prometre, perquè no ho estan complint en quant a donació de dosis de vacunes.
Doncs això. Escolti, abans d'acomiadar-los, permeten que parli faci dues preguntes a la Mònica. La primera, la Mònica acompanyarà Pablo Iglesias, serà una de les tertulianes que acompanyarà Pablo Iglesias amb aquesta tertulia nova que hi haurà aviat aquí al món a RAC1. Hi ha una pregunta òbvia, per què ho agafes, Mònica?
Doncs primer perquè m'ho has proposat i has insistit.
Sí, som molt passat. He sigut molt passat des de fa molt temps. Des del dia que va deixar la ràdio, sí. Des de l'endemà que li vaig dir a la Mònica.
Sí. Sí, la veritat és que penso que les tertúlies, ja saps que jo he sigut molt crítica sempre amb la tendència que tenim a fer tertúlies, etc. Vull dir que sóc crítica amb això. Penso que sí que és important intentar escoltar-nos els uns als altres i aprendre dels altres. Penso que l'espai, una taula amb persones que poden fer-te reflexionar i canviar d'opinió és un espai interessant. Penso que amb el Pablo hi haurà moltes coses que no compartirem i moltes que sí, i penso que justament així un entorn on cada vegada ens escoltem més i ens cridem menys, doncs ha de ser un dels passos imprescindibles perquè totes les crisis que tenim damunt la taula, que van de la desigualtat i de la pobresa i de la situació de crisi econòmica i social que tenim, fins a totes les crisis internacionals, passa per Kabul i per mil altres històries, passen per la comprensió mútua, i només així ens en sortirem, no? I penso que si podem contribuir en això des d'aquesta taula, doncs meravellós, i que si no, com que sé que si no ho fem bé em clavaràs una patada, doncs serà fantàstic.
No clavaré mai cap patada, me la fotràs tu abans d'aquí. Escolta'm una cosa, Mònica, deixa'm preguntar-te, perquè ahir vaig estar parlant amb la Mònica, i parlàvem d'un fet que avui comentàvem també, perquè la Mònica em va ajudar també a fer el davantal d'avui, que dèiem, és que esclar, ha passat una cosa aquest estiu, que és que de política en parlem sempre. O sigui, el que hem fet avui parlant aquí en aquesta taula de metges és parlar també involuntàriament de política. La política existeix en tots els àmbits de la vida. El politiqueig és una altra cosa, i els personatges que fan política n'és una altra, també. Però és evident que aquest estiu de política n'hem parlat molt poc. Hem parlat, vam començar parlant d'incendis, hem parlat molt d'Afganistan i de la situació global, internacional, amb el que ha passat durant tot aquest mes a l'Afganistan. Hem parlat de Messi i del seu adeu. Hem parlat del virus, però en canvi hem parlat molt poc de política. No sé si és... Òbviament en parlarem. Però com serà aquesta temporada? Com la visualitzes, Mònica?
Doncs jo espero que parlem de moltes coses, com ara deies, no? Perquè la política és un aspecte important, perquè és el servei públic, i els servidors públics, que són els nostres responsables polítics, se'ls ha de demanar totes les explicacions que toqui a cada moment. I tenim una crisi política a Catalunya que persisteix i que no s'acabarà demà, ni demà passat, ni l'any que ve. És a dir, que això es manté com un conflicte polític reconegut i per tant, és obvi que n'haurem de parlar. Però no podem oblidar que el preu de la llum està com està, que tenim més de 2 milions de persones en aquest país que estan en una situació de risc d'exclusió i de pobresa, i això afecta tot el projecte de país que tenim, i per tant hi ha un munt de coses. El Barça, evidentment, post-Messi, també ja sé que l'abordarem, però jo t'he de dir, Jordi, que en les coses en les que jo no hi entenc, t'ho diré, perquè penso que una de les coses que a vegades no fem és dir, escolta, jo d'això no en sé prou,
sí,
saps?
Sí, sí.
I com tu saps, jo del Barça en sé coses, però no suficient com per estar opinant sobre els moviments del PSG, que tu avui has dit, jo intueixo que no hi haurà aquest fitxatge. Diu, no és una informació, és una intuïció.
Sí.
I jo em refio molt de les teves intuïcions
sí,
amb això.
Sí, però jo me n'en refio més, per exemple, un moment, jo, perquè tu, Mònica, si tu em dius, si tu me dices ben, lo dejo todo. Si tu em dius Mbappé i tal, hola Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Mbappé se'n va al Madrid o no se'n va al Madrid? Tu què creus?
Yo he pensado sí, sí. hasta hace una semana que no vendría. El viernes pensé que vendría, pero ayer jugó con de titular y jugó todo el partido. Y creo que es un fichaje que excede el fútbol. Creo que es un fichaje que va a medir la capacidad, no económica, sino la capacidad representativa de los dos clubes que están por medio, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Más que un fichaje futbolístico, es cierto que el Madrid necesita más y mejores jugadores, es un fichaje que intentará demostrar el poder que tiene cada uno. Y en este sentido, más que el dinero, los dos clubes estarán midiendo, yo creo que están midiendo, qué capacidad tiene uno frente al otro representativa en el conjunto global del fútbol. El Madrid está construyendo un estadio fabuloso. Se gastará cerca de 1.000 millones de euros en este estadio. Estamos en una situación de pandemia y es un equipo, yo creo que envejecido, es un equipo desgastado, eso es claro. Y un estadio para un equipo desgastado en estos momentos, ese tipo de estadio no cuadra. Solo cuadra en el mundo espectacular de la industria del entretenimiento. Y eso te lo ofrece Mbappé. Eso lo sabe el Madrid, lo sabe Florentino, pero también lo sabe el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no quiere, además después de la divergencia que ha habido con la Superliga, donde un club ha estado en un lado y el otro ha estado en otro, no sé si le interesa mucho que se traslade esa sensación de poder al Madrid o mantenerla, el Paris Saint-Germain, con esa fotografía, ese póster, que significa tener a Messi, tener a Neymar y tener a Mbappé. Todo esto, no hay que olvidar, a un año del Mundial de Fútbol de Qatar, los propietarios del Paris Saint-Germain son cataríes. Por lo tanto, aquí se nos va a escapar, habrá un análisis futbolístico, pero hay un análisis que probablemente interesará más a políticos, a economistas y financieros, que a los propios analistas futbolísticos.
Són les 10 i 21 minuts. Després continuem amb Santi Segurola. Jo ho has dit, Mònica, jo t'he fet el centrada i he rematat de cap Segurola. Mònica, fins molt aviat hi haurà més gent que acompanyarà a Pablo Iglesias i a Mònica Terribas en aquesta...
Però qui? No m'ho has dit.
Però espera, la setmana que ve segurament més, perquè aquesta tertulia no començarà a final de temporada, començarà en breu, però hem d'anar tancant noms perquè seran importants. De moment ja tenim aquests dos, Pablo Iglesias i Mònica Terribas. Mònica, un plaer molt gran, de debò, fins molt aviat.
Gràcies, una abraçada.
Un petó molt fort. Doctor Clotet, doctora Campins, doctor Trilla, doctor Prieto Lambra, els emprenyarem, malauradament, aquests pròxims mesos encara. Esperem que tinguin la paciència que han demostrat tot aquest temps amb nosaltres. I reitero, com deia ara la Mònica Terribas, moltes gràcies per tot i moltes gràcies a tots per tant.
És un plaer sempre venir en aquestes col·loquis matutins i compartir-lo a més amb el Prieto Lambra, amb el Toni, amb la Campins i fer ja una família de totes aquestes trobades que un dia...
Haurem de fer un sopar.
Un dia haurem de fer un sopar.
Que pagarà RAC1, efectivament, doctora Campins.
És veritat. Quan puguem, ho fem,
Estaria molt bé. I moltes gràcies a tots, de debò. Gràcies.
Jo diria allò.
Gràcies.
No hace falta decir nada más.
Efectivament. Fins ara, 10 i 23.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.